És dimarts i tenim moltes ganes de sentir-nos bé. No desconnecteu de la llista perquè des d'ara mateix destinarem uns minuts a la ràdio per parlar de 5 hàbits per ser més feliços. I qui millor per parlar-ne? Doncs ja la coneixeu. És la coach i programadora neurolingüística Joana Coll, que ja la tenim asseguda als estudis una setmana més. Joana, molt bon dia.
Bon dia.
5 hàbits per ser més feliços. Només en calen 5? O potser preludi?
Sí, és un petit tastet, eh? Però sí, amb 5 ja tenim bastant per començar, no?
Són hàbits que poder no hi caiem i que són presents? És a dir, que els podem tocar tots els dies?
Sí, supersenzills i superdiaris. Són hàbits que realment... Jo parlo sempre des de la pràctica meva.
Sí?
I bueno, són fàcils de recordar, també.
Doncs per on comencem? Perquè ja tinc ganes d'esmolar les eines, que es diu.
Doncs jo un que aplico i realment per mi és molt transformador durant el dia a dia, no? És començar el dia amb agraïments. Són així com molt...
Sí, molt místic, no?
Sí, però és que és real. Quan tu t'aixeques al dematí i agafes l'acostum d'agrair, el que fas és agafar una mirada... molt agraïda, molt maca la vida, no? Llavors és més fàcil enfocar-te en el dia a dia que tens per endavant amb, bueno, pues amb més energia, amb més alegria. Jo practico 3 agraïments, sempre dic, un a nivell personal,
sí,
evidentment familiar, parella, un altre a nivell professional, doncs gràcies per tenir feina, simplement, no?
Molt bé.
I un altre que podria ser el social, entenent social, doncs gràcies pels amics que tinc, gràcies per aquells companys, bueno, fàcils d'aplicar, en el meu cas jo faig 3, però que pot ser un, de lo que vulguis, gràcies perquè ha sortit el sol, gràcies, només dir gràcies, ja el teu cervell... Bueno, no sé si és el cervell o mentalment t'enfoques una miqueta en aquesta mirada positiva, no? Cap al dia o cap a la vida, no?
De vegades ja ens costa dir gràcies per una qüestió d'educació, sincerament, però clar,
sí,
dir gràcies ja amb una altra connotació perquè és completament diferent... Vull dir, potser hem de fer un exercici, hem de fer un esforç superlatiu en aquest sentit.
Sí, potser de consciència, no? O de... o d'observació.
Però
sí que és veritat que ho diem amb molt de pilot automàtic, el de donar les gràcies. Jo estic dient d'agafar consciència a l'hora de donar les gràcies i tenir molt clar per què dones gràcies, no? I sentir que realment connectes amb l'emoció que és donar gràcies.
Doncs exercici més fàcil que aquest, Joana, em sembla que...
Molt i molt, la veritat. I realment transformador. Dies molt, molt durs poden ser més fàcils...
Més lleugers, sí.
Més, sí, per donar gràcies. Pot ser per la persona que tens al costat, per, bueno, simplement per agafar el cotxe, per tenir aigua a l'aixeta...
És que motius n'hi ha, no?
Moltíssims. La llista és interminable. És un exercici que faig amb els meus clients. A vegades me diuen, Joana, és que no tindré llibreta. Comencen que els costa moltíssim trobar un gràcies, però després flipen molt.
Clar, m'imagino que aquesta energia positiva que encomana dir gràcies,
sí,
després esquitxa en el bon sentit de la paraula a la resta doncs, d'hàbits i sobretot de situacions.
Totalment, totalment.
Molt bé, doncs quin és el segon recurs? Quin és el segon doncs, consell que ens dones?
Doncs com aquella pel·lícula, El lado bueno de las cosas, no?
Sempre, sempre hi és.
Doncs, bueno, aquesta mirada positiva, doncs dintre de la situació que estic visquent o dintre de la conversa o dintre de la relació, què és lo positiu, no? Què és aquesta mirada que suma i no que resta? Jo crec que aquest és un molt bon hàbit.
Què passa quan estem en una dinàmica negativa que dius, ostres, és que no surto del pou? Ja sé que m'ho has dit i com a coach estàs al costat meu acompanyant-me a fer un seguiment, però és que em costa trobar ni que sigui una mil·lèsima part d'un aspecte positiu de la meva situació.
Bueno, vull deixar clar que per aplicar aquests hàbits té que haver-hi un compromís. Sempre té que haver-hi un compromís. En aquest cas és cap a mi mateix. Jo vull transformar una mica el dia a dia o la meva vida i per fer-ho, indiferentment de si ho faig acompanyat o no, necessito un compromís cap a aquestes accions diàries petites, que ja veus que no són grans, I aquí costa, però és com tot. Si t'has de fer una alarma al mòbil dient agraïments, te la poses. O si has de, bueno, tindre un paper en un suro que t'està bueno, escrivint aquests 5 hàbits, doncs també. Qualsevol eina que t'ajudi a recordar-te de que has de fer aquesta feina diària, disciplina.
I quan tu et refereixes a compromís...
Doncs és un compromís per millorar, per ser feliç, per estar bé. Tots necessitem, d'alguna manera, algun dia seure i dir uf, vull fer un canvi, vull millorar. D'igual, hi ha gent que no, evidentment, eh? Però si estàs en aquest punt, sí que té que haver-hi un compromís de 10. Jo sempre dic, del 0 al 10, aquí té que ser un 10.
De màxims.
Sí, sí.
Molt bé, doncs hem parlat de veure el costat positiu de les coses, d'agraïment, i un tercer hàbit, quin seria?
Que va també una miqueta de la mà, seria veure la vida des de l'aprenentatge. Jo crec que aquest és fabulós. M'han passat coses, evidentment, com sempre te dic, parlo de la meva experiència i no vull entrar en temes dramàtics, ni molt menys, parlem del dia a dia i de situacions quotidianes. Doncs, bueno, avui m'he barallat amb un company, o avui no he tingut el que esperava, o no ha sigut el dia com esperava, quin és l'aprenentatge que trec? Potser demà tinc que anar abans, potser amb aquesta persona tinc que comunicar-me d'una altra manera, el que sigui des de la mirada de l'aprenentatge, de millora, i d'aquesta autoobservació, des de la humilitat, de dir, he de revisar alguna coseta.
I què passa en aquest exemple que has posat de que amb un company, per exemple, hi ha problemes de comunicació o fins i tot d'una relació? Tu poses tota la carn a la graella per intentar solucionar aquest problema, però i si l'altre costat no està al mateix nivell?
Doncs el primer és que te manquen eines de comunicació, perquè si realment apliques eines de comunicació efectiva, sempre acabes amb algun resultat positiu, sempre. I de veritat, ho practico molt i els meus clients també. La comunicació és la clau de les relacions i la comunicació a vegades són eines molt fàcils d'integrar, però que evidentment has d'agafar la pràctica diària, no? Per exemple, és com tot, Però és això, és tenir eines de comunicació. Si saps que aquella persona té un mapa mental, recorda que vam parlar molt d'això en la temporada passada.
Sí.
El mapa mental és com aquesta persona veu la seva manera de veure, des dels seus programes, des dels seus patrons, des de les seves creences, des dels seus valors. Llavors, clar, tu tens un altre que és totalment diferent, perquè no hi ha dues persones iguals. Llavors, són eines, sobretot des de la PNL treballem molt la comunicació, i si treballes aquestes eines, realment, tard o d'hora tens resultats, sempre.
Molt bé, doncs passem a un quart hàbit, Joana.
Sí. Un quart hàbit seria l'autoestima. I per què he dit autoestima? No vull englobar el tema de l'autoestima, que podríem parlar una hora només d'això, sinó parlant de fer coses que ens fan sentir-nos bé. Premiar-nos, estimar-nos, prioritzar moltes vegades en nosaltres mateixos. Tenim sempre aquesta mirada cap a fora i cap als demés. Girar una miqueta i mirar-nos a nosaltres, en el sentit de... d'alguna manera, aquesta mirada d'amor cap a nosaltres. Crec que és clau. I no ho fem. I realment tindríem que fer-ho més. Hi ha molta gent que creu que té, que té l'autoestima molt bé, i l'autoestima, jo sempre dic que és molt feble. Un dia dolent te pot deixar l'autoestima pel terra. És una feina diària, és un hàbit diari, i és un compromís diari, cuidar-nos.
I de quina forma o quins consells o tàctiques o tècniques ens suggereixes per poder cultivar justament aquest apartat?
Doncs, torno a dir, podríem parlar en un programa només de l'autoestima.
Sí.
I crec que tenim algun pendent.
Sí.
Però jo parlaria d'agafar activitats cap a nosaltres. Potser un dia a la setmana fer aquella activitat que m'apassiona, anar al cine perquè m'agrada, quedar amb aquella persona que m'assuma i que em passo tan bé, fer coses diferents a casa, improvisar de tant en tant i encara que sigui un dimarts, demanar una pizza. I al final coses, jo ho dic per mi, no?
No, però si ve de gust, per què no, no?
Sí, exacte. Coses que d'alguna manera deixin davant del dia que has tingut per endavant o la setmana que has tingut per endavant i t'enfoquis en disfrutar i en passar-ho bé.
No sé si corregeix-me si m'equivoco, però moltes vegades les parelles tenim la percepció de que tot s'ha de fer en comú. Que dius, un ha d'estar per l'altre i l'altre ha d'estar per un, no?
Sí.
Però i el teu propi espai?
Jo crec que és igual d'important treballar la parella com treballar el teu espai. Jo sempre dic que això és una qüestió d'agenda i punt. Hem de tindre en la nostra setmana, hem de tindre temps per la nostra parella, temps per les nostres famílies, per la nostra feina i temps per nosaltres. Pensa que nosaltres som moltes coses, som molts roles diferents, no? Tenim un rol parella, però també tenim un rol personal. I és en aquest rol personal on jo parlava de l'autoestima. Perquè si jo estic bé amb mi mateix, tinc molts números per estar bé amb la meva família, a la feina, bueno, amb els meus amics.
Doncs queda bastant clar, bastant palès, no?, el que significa, doncs, cuidar-se, no?, en aquest sentit de fer alguna cosa
I
que...
I allendar, o sigui, hi ha gent que m'ha dit, com ho faig això d'un espai per mi, no?, com deies tu, planificació, doncs quin dia de la setmana pots treure aquell moment per tu, o quin cap de setmana pots fer alguna activitat, algun taller,
que
alguna cosa que t'agradi.
És.
Sempre, i sempre hi ha la manera d'organitzar-te, si ho fas amb temps i de forma medible i realista. Ara, ficar expectatives, que és el programa següent que en parlarem, és perillós. És una qüestió de que siguin petites coses, és com dic jo sempre, passes segures i accions medibles.
Vinga, va, un cinquè hàbit per ser més feliç, Joana.
Doncs ser responsable. I diràs, responsable, tots ho som.
Sí, aquesta paraula és molt gruixuda, Diu, dona la sensació que té massa pes sobre nosaltres, la responsabilitat.
No, jo parlo d'una altra responsabilitat i vull trencar justament aquesta connotació tan poderosa,
sí, no,
de la responsabilitat.
Fa massa, no sé...
Sí, jo vull dir responsabilitat en el sentit de tindre la mirada cap a nosaltres, de no oblidar que estem aquí per ser una millor versió. I ser una millor versió d'un mateix suposa treballar-se i suposa autoobservar-se per veure què és allò que realment doncs, potser no està funcionant tan bé o potser no és el millor de tu i ajudar a gestionar-te per poder transformar-lo i poder doncs, continuar aportant els que estan al teu costat, sobretot.
Per tant, podríem parlar de que és una espècie de derivació de ser doncs, compromès, no? El compromís
sí,
que dèiem abans.
Sí, jo crec que els cinc hàbits van enfocats a mirar-te, a cuidar-te, a respectar-te, a valorar-te. I si tu estàs en aquest punt, evidentment, t'asseguro que ets molt més feliç.
I davant d'aquesta felicitat, diguem que et sents més immuna a possibles... agents tòxics externs?
Sí, bueno, primer que la felicitat és molt subjectiva. Per mi felicitat pot ser una cosa i per tu una altra. Llavors primer hem de redactar què és la felicitat per mi. Després he de tindre consciència des de la responsabilitat de que a la vida passen coses. Evidentment, jo no puc gestionar el que no està a la meva mà, però sí que puc intentar dintre de cada situació doncs portar-ho el millor possible o treballar-ho el millor possible. Llavors, no estic dient que de cop diguis ara sóc la persona més feliç del món perquè tampoc és real i la felicitat fins i tot jo sempre dic que són moments feliços, igual que hi ha moments no tan feliços. Però dintre d'aquests moments no tan feliços, tenir hàbits o eines que m'ajudin sempre serà per caminar millor.
Recordeu que podeu contactar amb la Joana Coll Ortega al telèfon mòbil 671 500 610 671 500 610 i també a la consulta doncs, que està a punt ja d'obrir aquestes portes al carrer Sant Carles. Digues, Joana.
Doncs que farem un taller aviat, ja anunciarem a les xarxes, que serà justament, es diu, caminant cap a una autoestima sòlida, per si algú té interès i vol saber una miqueta més de com treballar-se aquesta autoestima tan maca que tots tenim.
Doncs ja ens donaràs detall d'aquest taller que s'impartirà en aquest nou local. Recordeu que la primera cita és gratuïta per poder assessorar-vos amb la coach i també programadora neurolingüística, la Joana Coll, però que també en el gabinet hi trobareu la Sònia Campos, que és psicòloga humanista i especialista en dol i emergències i consultora en què acompanya persones en aspectes que no requereixen un procés llarg terapèutic. Cinc hàbits per ser més feliços. Jo crec que hem assentat les bases, que es diu, no?
Sí.
I a partir d'aquí, doncs, una mica de treball, treball, treball i segurament que millor del que estàvem, sortirem. En sortirem segur.
Segur, segur.
Joana Coll Ortega, moltíssimes gràcies.
A tu, com sempre.